Jair Domínguez. Atrevo, Jair. Aquí, meio.
Aquí, Neus Rosell. Atreveu, compadre.
Tu Neus molt bé.
Vaig a menjar-me una obra molt de la peluqueria.
Canvi. Visca la ciència.
Endavant, Barça.
El búnquer.
...1452... Anciano, República de Florència, actual Itàlia.
Ja tornem a ser Itàlia, punyetero?
Bueno, ja no és ben bé Itàlia perquè no existeix encara.
Bueno.
Però som a la República de Florència, que és ben bé com ens la imaginem, eh? Una capital esplendorosa envoltada dels poblets típics de la Toscana, farcits de vinyes, oliveres i xiprers.
Oh.
Anciano és un d'aquests pobles. En una austera casa de pedra, als afores, hi ha nascut el nostre protagonista.
Bueno.
Es diu...
Un plor normal.
Un plor normal, sí, en principi el nen està bé. Es diu Leonardo i és el fill il·legítim d'un ambaixador florentí i una jove camperola.
Com de jove? Jove camperola vol dir més jove que el pare?
Aviam. Ell és ambaixador.
Val.
Ja saps que no és un càrrec que... Fa 18 anys i l'han fet ambaixador.
No.
Ell és granadet. Ell ronda els 50 anys.
Val.
I ella menys, ella.
Menys de 50.
Menys de 50.
Menys de 50, sí,
però
perquè...
també té un 5, eh? També...
És el 5 va darrere?
El 5 va darrere, sí.
Bueno, no passa res.
No pot ser 45.
Sí, tant.
Sí,
però és que en aquella època era estrany. Tenir un fill amb 45 era molt perillós.
Sí, no.
Bueno, llavors deuen ser 35.
Bueno, no, també és perillós tenir un fill amb 15.
Per altres motius.
Sí.
L'ambaixador va molt fort, eh?
Sí que va fort. La pobra mossa no es pot fer càrrec del nen.
No, clar.
De manera que el seu pare, encara que sigui un faldiller sense escrúpols, decideix endur-se'l al seu castell i cuidar-lo com si fos seu. Bueno, és seu, de fet, és seu.
Sí, però la cara de la dona ha de ser un poema, eh? Mira, nena, porto un fill, però tranquil·la, que no és teu.
Per sort, el pare no té dona, però està festejant amb una noia, això sí.
Sí, clar.
Una noia de 16 anys. Està bé, perquè és que la meva dona de 16 anys no l'aguanto. Me'n vaig amb una de 15.
Està insuportable amb l'edat, s'ha tornat insuportable.
Per evitar que el seu fill doni problemes, canvia d'opinió finalment a última hora i decideix fotre'l fora d'allà. El pobre Leonardo és enviat directament amb el seu avi.
No sé que volta aquest nen acaba de néixer.
Sí, tu. Per sort, aquell home el tracta bé. El bateja i l'ensenya a llegir i escriure. Passarà els primers 5 anys de vida en un ambient feliç i tranquil. Sembla que el petit Leonardo ha estat de sort i ha trobat el seu lloc al món. El problema és que l'avi es mor. Oh, sí. És el que els avis ja ho
els
fan,
avis
això.
És el que passa, sí.
Es moren.
Sí. O quina l'avi es mor, quina sorpresa, no.
No.
L'avi es mor.
A la que li dieu avi, ja sapigueu que el tant % de possibilitats de que mori és més alt. És més alt que quan dius germà petit.
És molt diferent. És molt diferent. A no ser que sigueu gitanos, que els avis són més joves.
És veritat. Perquè tenen canalla més joves.
Tenen canalla tots més joves.
Ah.
Van a fondo perquè saben el que s'ha de fer, que és tenir canalla jove. De gran car d'una mandra, nano.
Exacte. Ja l'altre dia vaig sentir una entrevista d'en Jordi Pujol i l'Artur Mas que ho explicaven.
A veure, un moment.
Que deien que s'ha de tenir canalla. Deien, no, en Jordi deia, no cal set com jo...
Bé que ho digui. Perquè...
Però...
Però
aquella...
Exacte, dos homes parlant sobre tenir fills,
sí.
És el que Catalunya necessita.
En Jordi va concloure dient, una societat sense canalla és una societat morta.
I no és cap metàfora.
No.
Perquè és que...
És així, aviam, és així. En fi...
Vinga, aviam, en Leonardo on té ara?
En Leonardo, al final, l'avi s'ha mort,
sí.
I se'n torna amb el seu pare.
Doncs, got trencat i làtigo fuet, que ja
doncs...
sabem que els pares d'aquella època...
No.
Borratxos i...
T'equivoques, Jair. Te'n recordes que el pare era un faldiller i s'havia juntat amb una mossa de 16 anys?
Doncs sí.
Doncs resulta que aquella dona és un tros de pa i es fa càrrec d'en Leonardo com si fos fill seu.
Bé.
En Leonardo passa els següents 2 anys de vida en un ambient feliç i tranquil.
I la noia es mor.
Ui, tant que es mor.
Es moriran tots menys el pare.
Sí, noi, tu. Però en aquella casa no hi ha temps per trobar a faltar una mare. Al cap de pocs mesos el pare se'ns ha tornat a casar amb una menor d'edat. Al llarg de... Són les que li agraden.
Bueno, n'hi ha un altre que...
Sí, l'altre dia ho vaig veure també. Sí, sí. Que no n'ha agafat cap que tingui més de 30 anys.
Nado.
És aquella malaltia que té Leonardo DiCaprio.
Sí.
Ja vols que et digui, és una síndrome.
Mira, tots els Leonardo DiCaprio...
I què?
I no, ara pensar com es diu l'altre, no es diu pas Leonardo, no. Bé, al llarg de l'adolescència d'en Leonardo, aquell home es casa 4 vegades i té 12 fills. El nostre jove Leo s'adona que s'haurà de buscar la vida pel seu compte.
Acabarà de carboner el Titanic o fregant plats. A mi era molt puto el segle XV.
Home, no. Com ha d'acabar de carboner el Titanic al segle XV?
El Titanic de l'època.
El Leonardo té massa talent per acabar fregant plats. Potser no us ho hem dit, però el nostre jove amic vol dedicar-se a l'art. No té clara la disciplina perquè té traça en tot. Es passa el dia dibuixant, escrivint, interessant-se per la cultura i la ciència.
És un adolescent renaixentista. Leonardo, què més? Com es diu?
Això no ho hem dit tampoc, encara. És veritat. El nostre amic es diu Leonardo da Vinci.
Han sortit els nens de Catalunya a aplaudir al carrer. Que el demanaven pel carrer. Però aquest personatge no l'hem fet?
No l'hem fet, Jair. És un personatge nou. No.
O sigui, portem 784 programes.
Sí.
Hem parlat de Carlos Sainz. I encara no havíem fet la biografia de Leonardo da Vinci. I ens han donat un premi Sapiens a la divulgació. Si us plau, demano perdó.
Perdó. I amb Carlos Sainz també va inventar coses. Bueno, estem esmenant els nostres errors, Jair. No som infal·libles, tampoc.
No, ja som millors que Amazon.
Exacte. No té res a veure que sigui o no sigui italià. Era un personatge massa important per deixar-lo escapar. Per tant, centrem-nos. Tenim en Leonardo, que vol dedicar-se a l'art. En aquella època no era com ara, que qualsevol pintamón es pot dir que és artista.
Ostres, va grapats, eh?
Som a l'any 1468, sí. I el que hi ha són artesans, de moment. Per això mateix, en Leo entra d'aprenent al taller d'Andrea Verrocchio, un dels més famosos de Florència. Allà es fa amic de pintors com Botticelli o Ghirlandaio.
Tots eren Sant Cristos grossos a Florència,
clar. Sí, és que és la capital de la cultura, Jair.
Molt bé, m'agrada molt que vegis Ghirlandaio i el pronuncis perfecte.
Home,
perquè la gent veu... No, home, no. Que la gent veu una... La gent veu una G i una H i tenen un ictus,
eh? S'atabalen, sí.
Ah, molt bé. Ara parlarem més d'Itàlia.
D'algo ha de servir les classes
d'Itàlia. No, és que ara anava a dir.
Al taller de Verrocchio, en Leonardo aprèn tot el que cal saber sobre l'art de la pintura.
Vale, i quants quadres pinta? Va, dóna'm datos ja.
No gaires, no. De moment, el primer any se'l passa netejant els pinzells de Verrocchio.
Un any netejant pinzells?
Sí, noi.
T'han de cardar les mans una pudor d'aigua ras?
Sí.
Que allò no marxa, eh?
No. I per la pell, va bé?
Ui, sí, va bé, l'aigua ras, va perfecte.
Queden les mans. Te deixa les mans ben hidratades. La preparació és lenta, però només d'estar en contacte amb els estris de pintar, en Leonardo li apareix la mirada pura i brillant. Passen 4 anys fins que en Verrocchio li deixa pintar una mica de núvol en un quadre seu. El baptisme de Crist.
Una mica de núvol. Sí, noi, és en Leonardo da Vinci, eh?
Bueno, no. Però no ho sap ningú encara, Jair. En Leonardo també li sembla poca cosa, de manera que, a més del núvol, aprofita per pintar un dels àngels que apareix al quadre. I el que succeeix a continuació us sorprendrà. Quan la gent veu el quadre, diuen... El millor de tot és aquest àngel.
És que es veia venir. És que no deixis que en Leonardo t'acabi el quadre.
Clar. En veure el quadre, Verrocchio s'adona que ha sigut superat pel seu alumne. En Leonardo només té 20 anys.
Cardat els pinzells a terra, l'altre...
Mira, ben aviat la seva fama com a pintor comença a despuntar. Rep encàrrecs per part de mecenes i de membres de l'Església. Pinta els seus primers quadres i de seguida pensa que pot dedicar-se a altres camps de l'art. Amb 26 anys, s'ofereix com a enginyer i arquitecte per aixecar el baptisteri de Sant Joan de Florència.
Amb 26 anys? Tu què feies amb 26 anys? Eres l'arquitecte del baptisteri de Florència amb 26 anys, Peyu?
Sí, jo no sé ni què collons és un baptisteri. El cas és que en Leonardo és un geni, però no tothom el valora de la mateixa manera. L'any 1481 s'emprenya com una mona perquè no li donen una feina.
Quina feina?
Home, la decoració de la Capella Sixtina.
Home! Cuidado, aquest contracte si et cau, eh?
Home. Home.
Cuidado. Això... Aquí no ara... truques a...
No.
Això no t'ho fan. Ja no,
ara...
No. Hermanos Monedero.
No.
Carpinteria d'aluminio.
No. És una merda perquè ara ja no pot passar això. Ara s'enduria ferrovial.
Sí. Sí, sí, però si se les pinta el sostre. No, no, això t'ho fa, sí, això, a fer, sí.
En fi, ni tan sols en Leonardo da Vinci l'han trucat per fer aquesta feina. No el consideren digne i li encarreguen a un tal Michelangelo.
Aquí truquem.
Diuen que té més experiència, sí, el Michelangelo.
Bueno, pues va, encarrega-li en ell. En Michelangelo, és que era una època que no es feien a dit les coses, eh?
No, no.
Bueno, si les feies a dit, l'encertaves igual.
Clar, clar.
Perquè en Michelangelo, quina arma duia?
De les... ara... ah, d'aquí no, parlem, ara.
Ara de les tortugues.
Ah, de les tortugues. Sí, de les tortugues.
A les tortugues, sí. Perquè en Leonardo,
sí,
duia dues katanes.
Sí que és
perquè
veritat.
Perquè era el blau. Leonardo era el blau, eh? M'equivoco?
Tallava la pizza quan queia.
Tallava la pizza. I llavors, en Michelangelo què duia? Els nunchakus?
Els nunchakus. Sí, sí,
sí. O dos ganivets? No. Era un quillo. Què? Perdona? Tenim algun expert?
Nunchakus.
Michelangelo duia nunchakus, eh?
L'Albert
Ortuño de la beguda alta
diu que uns nunchakus.
Doncs ja està.
No ho sé.
Doncs ja podia ser en Rafael dels pinxos i en Donatello era del pal.
És veritat. Bona merda d'arma, també. Que toqui el pal.
Sí. I en Michelangelo li agrada ballar.
Això sí que ho sabem.
Això deia la cançó.
Sí. Michelangelo li agrada ballar. Bueno, el Michelangelo de Florència no va armat, però és l'artista més important de la ciutat i segurament del món. És lògic que l'hagin escollit a ell per decorar la capella del Vaticà. Però en Leonardo està ben emprenyat. Far de Florència, decideix marxar a Milà.
Sí. S'està molt enfadat per marxar a Florència.
Si aquí no me donen feina, me'n vaig a un altre puesto. Ja està. Allà aconsegueix feina només arribar-hi. La confraternitat de la Immaculada Concepció li encarreguen un quadre i ell pinta La Verge de les Roques.
Bon quadre.
Una de les seves obres més emblemàtiques. Quan està a punt d'acabar el quadre, en Leonardo passa la factura i els fa signar un document on demana que se li cedeixin els drets per poder-ne fer còpies.
Ben jugat, Leonardo!
Sí, però els de la Immaculada Concepció li diuen que res d'això, que aquell quadre és seu i que volen que sigui únic.
Ostres, tu.
En Leonardo diu que si no signen el contracte, no acaba el quadre i diu que portarà el cas als tribunals.
Però què és aquest merder?
Mira.
Què és aquest merder de pintors i d'església? Mentre... clar, no hi havies GAE.
No hi havies GAE. Que ara està tot claríssim.
No, ara queda...
o que pesats amb les eleccions de les GAE, tu. M'arriba un correu cada dia de candidats de les GAE.
I és que no voto per pesats, eh?
És que, clar, és que jo al final que ho facin els de sempre. Que no sé qui són.
Ja cedeixo el meu vot, home, ja està.
Mentre els tribunals decideixen què s'ha de fer, en Leonardo parla amb el rei de França i li diu si vol comprar el quadre.
Com?
Quan el rei li diu que sí, en Leonardo contracta dos germans pintors perquè facin una còpia de l'obra.
Però què és aquesta?
Mira,
què és això?
És un avançat al seu temps, Jair, i no vol que li prenguin el pèl. A més, està ocupat. A Milà li plouen els encàrrecs, però també té una oferta molt temptadora per tornar a Florència i posar-se les ordres de Llorenç el Magnífic.
Amb aquest nom pot anar o molt bé o molt malament, eh?
Sí.
Llorenç el Magnífic m'ha encarregat unes obres.
Veiem.
Aviam. Aviam.
En Llorenç és pràcticament l'amo de Florència. Fa tornar en Leonardo des de Milà i el nomena enginyer ducal i organitzador de festes oficial.
Càrrec de fantasia,
sí,
eh? Sembla una feina que te l'hagi de fer Petit Nicolàs,
sí, noi,
avui en dia.
No sé qui ho porta, això, ara, a Catalunya. Qui és l'organitzador de festes oficial?
Em penso que és l'Àngel Llàcer. No, que està molt liat fent coses, però sí, algú, rotllo, el Mago Pop, hauria de ser.
Sí. Algú que sàpiga.
Home, perdona, jo a una festa em diuen l'ha organitzat el Mago Pop i
jo hi vaig, jo també.
Hi vaig, sí, perquè sí, hi haurà sorpreses.
Sí.
Cuidado.
Amb aquest nou càrrec, en Leonardo ja té la vida assegurada. Li posen un equip d'ajudants a la seva disposició i pot decidir quin tipus d'encàrrec accepta i quin no. Com que ja és un artista de renom, no cal que treballi per comerciants capritxosos. Els seus clients són gent com el Papa de Roma o el rei de Venècia.
Carai! Ostres, no els tenim nosaltres, aquests clients.
No, a mi no m'han encarregat mai un formatge, eh?
El Papa. Pensava que anava encara... un monòleg encara ho hagués entès, però el formatge... deu tenir tant de formatge el Papa de Roma, suposo, tot el que vulgui.
Suposo que sí, clar, bueno, viu a, clar, Itàlia.
Podria mirar de fer-li arribar.
Són bons productors de formatge, els italians.
Però no...
podríem venir a fer una fira de formatgers italians a Catalunya.
Això ho pots portar tu perfectament.
O en Salvador Illa.
No, no, perquè en Salvador Illa no parla italià.
Ara vol fer una escultura d'un cavall, el nostre amic Leonardo, tu. Sí, es dirà Il Cavallo. No s'hi ha matat amb el nom.
No.
Serà un homenatge a un dels seus benefactors. L'escultura no té misteri. És un cavall de bronze de 70 tones.
Perdona? 70 tones?
Sí.
On és aquesta bestia? Anem a veure. Com és que no...
Què? No existeix. Per desgràcia, quan ja té el motlle d'argila fet, apareix l'exèrcit al seu taller i li requisen tot el bronze. El necessiten per fer canons per defensar Florència dels francesos.
És que no falla, eh? Hi ha una desgràcia, hi ha francesos pel mig.
Sí, noi.
Deixeu-li acabar el cavall. 70 tones de bronze?
Jo ara no, cuidado, no em faig la idea de què
deu ser. Són molts cotxes, eh?
Sí?
Quan pesa un cotxe?
Molt, depèn.
Bueno, un Twingo pesa una tona, màxim.
I menys.
I menys, no? Un Twingo? Crec que entre quatre el tombàvem, eh?
Un Twingo jo crec que pesa 500, com un toro deu pesar, pues 500 quilos.
500 quilos un Twingo, doncs 70 són 140 Twingos.
Una sobre l'altra, home,
sobre l'altra impressiona, eh?
Sí, sí.
Hosti, és un cachi el cavallo, eh? És un cachi cavall.
Bé, aquest fet trasbalsa en Leonardo. Pensa que potser hauria de deixar l'art de banda i dedicar-se a estudiar enginyeria militar. La millor manera que els francesos no el tornin a molestar és inventant armes de destrucció massiva.
Ui!
Durant els següents 3 anys, en Leonardo es dedica a crear andròmines tan avançades al seu temps que els seus ajudants pensen que s'ha tornat boig. Un dia es lleva al matí i fa 4 gargots a la pissarra. Diu que ha inventat una màquina de volar.
S'ha tornat boig.
Bueno.
És que tu deixes un pintor sol massa estona. I...
No, sí, t'explico no. Com funciona la màquina.
Sí.
Mira, para atenció.
Aviam.
És una construcció helicoidal.
Ja m'he perdut.
Bueno, un moment.
Torna a començar. Torna a començar. No tan ràpido, científico.
Té forma d'hèlix.
Ah,
ara
ah,
sí.
Comença per aquí.
Fa 15 metres de diàmetre. Ostres. I una estructura amb unes barres de ferro on hi van 4 homes enfilats que han de pedalar per moure l'hèlix.
Ostres!
És com una rodeta d'un hàmster?
Sí.
Fent anar unes hèlices?
Sí, però no sé si un vol Barcelona-Miami te l'aguanten, hosties, pedalant, eh? M'he cansat!
És de donar doncs... molt Red Bull haurien de prendre, eh? Red Bull té d'ales,
sí,
no?
Sí, piernes.
Però... L'invent contra tot pronòstic... És descartat i en Leonardo es dedica a perfeccionar-ne d'altres ja existents. Dissenya canons, ballestes, catapultes i armadures. També inventa un tanc.
Eh?
Un tanc, el que sents, un tanc, un carro de combat blindat, una mena de piràmide de ferro i fusta amb dos paios a dins que disparen. I has de pensar que tot això ho fa mentre pinta i fa plànols de catedrals.
Però en Leonardo no descansa?
Sí, home, sí, tant que descansa. El que no fa és dormir.
Què?
No té temps per dormir. No dorm.
Ai, clar, no dorm, eh?
Fa becaines de 15 minuts cada 4 hores. Diu que amb això ja en fa prou.
15 minuts cada 4 hores?
Sí.
Però això també ho deia DJ Pastis. No hace falta dormir. I, bueno, ha aguantat fins ara.
Sí que és veritat.
D'aquella manera.
Sí, sí, és viu, és viu.
Sí, és viu, és viu, és viu. I abraçada des d'aquí.
Al cap de poc, els serveis de Leonardo són requerits a Venècia. Els venecians estan sota l'amenaça dels turcs i li demanen al mestre si pot ajudar-los amb la defensa de la ciutat.
Va.
En Leonardo dissenya una cosa revolucionària, una escafandra que permetia a un soldat submergir-se sota l'aigua i sabotejar els vaixells turcs. També inventa el submarí.
Però, a veure, és que estàs dient factos, aquí molt de passada,
sí.
No ens hi aturem, però posem-hi èmfasi. Leonardo va inventar el submarí i l'helicòpter al segle XV?
Sí, però com que els turcs al final no ataquen la ciutat, el submarí no s'acaba fabricant mai. Perquè el submarí és nostre, eh?
Sí.
És d'en Monturiol.
És veritat.
És d'un català.
Sí.
No hem fet la biografia de Narcís Monturiol.
Ja la farem. Perquè tela...
Què?
No, bé, que tela.
Ah.
Que, home, que és un personatge important, de pocs que en tenim, de catalans.
No, has inventat tu el submarí?
No l'he inventat jo, el submarí. Ja estava inventat quan vaig néixer.
Una mica fart que només el contractin per inventar armament, en Leonardo es dedica a l'urbanisme i a l'arquitectura. Funda una acadèmia que porta el seu nom, on s'encarrega d'educar joves prometedors en l'art de la pintura.
Però aquest senyor no deu tenir temps per estar amb la família.
És que no té família, Jair. No té família. En Leonardo mai tindrà dona... Ni xicota, ni fills, ni parella estable de cap tipus. L'única relació és la que té amb els seus alumnes i els companys de feina.
Però quants anys té Leonardo ara? Per on passem?
Mira, en aquests moments, 51.
Ha pintat la Gioconda ja?
Eh?
Que si ha pintat la Gioconda... És el que vol saber la gent! Però l'ha pintat o no? De submarins i urbanisme. Ha pintat la Mona Lisa, no?
Sí,
vale.
Ara s'hi acaba de posar, Jair. Està començant. És un encàrrec d'en Francesco Giocondo, que tindrà ocupat en Leonardo del 1503.
Sí.
Heu vist la mida del quadre o no?
Sí. És petit.
És petit,
així, eh?
Doncs en Leonardo hi treballa del 1503
sí.
fins al 1515.
Bueno, a veure, li va quedar bé.
Sí, no, no. Home, és que després de tants anys sí queda malament, nano.
Hasta ha quedat sortit guenya. Hòstia, ah,
hòstia, jo no sé pintar, però si... si m'adones 7 i 5, 12 anys per fer un quadre, igual m'acaba sortint, també.
Sí, perquè pots acabar Història, l'art i Belles Arts i et sobren 4 anys per pintar-lo. Cuidado, eh? Cuidado.
Sí, sí, sí. Sí,
mira-t'ho
sí.
Així.
Tot i ser probablement el quadre més famós de la història, ningú li dona cap tipus d'importància, excepte en Leonardo, que cada dia hi dedica una estona.
Ah, una mica de césped.
Vinga. Vaig que canviar-li l'ull.
Ja està, de canvi, i ara nova caina. Noi.
S'acaba convertint en una obsessió per ell. En Francesco Giocondo parla amb en Leonardo un cop l'any per dir-li si l'ha acabat. I en Leonardo sempre respon, encara no. Quins nervis.
No li manis la pressa, en Leonardo,
oh,
tampoc.
Bueno, avui, i avui en dia el paleta te diu, no, fins al mes que ve no podré venir. I tothom nerviós, ja. Imagina't.
I en el paleta no te pinta la Gioconda?
No, no, no. Bueno, no, no.
No, bueno,
te la cobra. Si s'ha dit des del públic, te la cobra.
Te la cobra. Això si em diguessis el lampista encara, però el paleta encara ajusten.
A mesura que es va fent gran, en Leonardo abaixa una mica el ritme. En comptes de dormir 2 hores al dia, ja en dorm 4.
Ojo, sense estar relaxant.
Ara s'ha aficionat als ocells, tu. De fet, escriu un llibre titulat Estudi sobre el vol dels ocells. Es calcula que al llarg de la seva vida escriu 50.000 documents sobre disciplines de tot tipus. Art en general, però també agricultura, matemàtiques, òptica, anatomia, música, poesia... De tot.
Ho treu tot, eh? Una sobretaula amb aquest home. Hòstia. Quina brasa, eh?
L'altre dia vaig veure un pardal. Això no és un pardal.
Joder,
perquè jo he escrit un llibre.
Vale, Leonardo. Vete a pintar la Gioconda.
Al Renaixement podies engegar la gent.
No has de pintar un quadre.
No has de pintar un quadre. No te van encarregar un quadre, tu fa 12 anys.
Deixa de menjar torró i vés a acabar el quadre.
El nostre amic sempre té tema de conversa, però no té temps. Ja ha fet els 60 anys i no ha parat en tota la seva vida. Decideix que potser ha arribat el moment de marxar d'Itàlia, on l'atabalen massa, i anar-se'n a França. Oh. Vinga. Marxa a França sota la protecció del rei Francesc I. Li cedeix la seva casa natal perquè hi visqui i la converteixi en el seu estudi. En Leonardo s'hi trasllada amb el seu ajudant Francesco i és nomenat pintor, enginyer i arquitecte del rei amb un sou de 10.000 escuts anuals.
10.000 escuts, què és això? Dinero en el tiempo.
Això, mira, per l'època serien 300.000 euros. I si ho ajustem a la inflació, doncs, bueno, són força quartos per ser pintor.
Cuidado, eh?
300.000 euros anuals.
I sense ser autònom.
Sí, per un quadre...
Això són 14 pagues, eh?
Ah, sí. Sí, sí, sí.
Cuidado,
no sé si són nets o bruts, eh? Ara, amb la nòmina del... No,
és igual, no... però és igual.
No sé quantes retenien a França el 1500.
Jo vaig preguntar-li al Xavier Sala i Martín. Perdoni, professor, una pregunta. Parar-ho tot allà a Colòmbia.
A la classe.
Al segle XV...
A França...
Quantes retenien?
A la nòmina si venia del rei.
Si em respon això Xavier Sala i Martín, home, se li ha de fer una escultura a la plaça Catalunya.
Sí, senyor. Els últims anys de la seva vida, en Leonardo els passa escrivint i observant la natura. També dedica una estona cada dia a repassar el quadre que ha tingut sempre al taller, la Gioconda. No aconsegueix donar-lo mai per acabat.
I l'altre deu anar... En Giocondo deu anar trucant cada dia. Què?
En Giocondo ja ni se'n recorda que li van carregar el quadre, Jair. I en Leonardo no té cap intenció de donar-li. A més, durant els últims mesos no s'ha trobat gaire bé.
Ai.
Ha tingut un ictus i la mà dreta li ha quedat paralitzada.
Oh.
De fet, els últims anys de la seva vida els passa tancat al seu estudi i els metges del rei li atorguen la condició de discapacitat.
Què?
Sí, noi.
Bon dato aquest, eh? En Leonardo anava amb una enganxina de la cadira de rodes al carro.
Podia aparcar...
Aquí no puede aparcar, que es la de Leonardo. Sí. No lo ve.
No lo ve,
no
que,
lo
és,
ve.
Que és azul. El que sí que podem confirmar és que va treballar fins l'últim dia, que va ser el 2 de maig del 1519. Segons el seu testament, va voler que la seva comitiva fúnebre estigués formada per 60 captaires.
Oh, quina festassa i quina feinada, no?
Sí, deixa tots els seus manuscrits, invents, documents i obres al seu deixeble Francesco.
S'ho vendrà tot i s'ho gastarà en droga, si ja sabem com són els deixebles.
Res d'això, Jair. En Francesco, fidel al mestre, s'encarrega de custodiar totes les obres de Leonardo da Vinci. No ven res fins a la seva mort. Això sí, quan es mor en Francesco, els 50.000 documents i les obres de Leonardo es dispersen pel món, venudes, robades i espoliades. Es calcula que només una tercera part de l'obra del mestre es conserva, molta en mans privades. Bill Gates, la família reial saudita o el magnat rus Dmitri Ryabkov són alguns dels afortunats que tenen una o més peces del geni florentí a casa seva. La resta de mortals ens haurem de conformar a poder-les veure al Google Images o després d'esquivar caps de japonesos al Museu del Louvre. Tinc un Leonardo da Vinci a casa, tu.
El vols venir a veure?
Vols venir a veure?
Home, doncs sí. Sí. Sí, Bill Gates, sí.
En Leonardo, el voleu veure?
Va! Sí! Home, Leonardo, com agrada Leonardo.
Guaita'l, quina cara. Quina cara de pescador de l'escala que fa.
Sí, senyor! Sí, senyor! Te pinta la Gioconda i te ven un barril d'anxoves, eh?
Sí, senyor.
Déu-n'hi-do, Leonardo da Vinci, aviam, què penseu? És digne d'entrar al búnker, sí o no?
Sí!
Clar que sí, home. Unanimitat absoluta per Leonardo da Vinci, que va tenir la deferència de deixar el submarí per fer... perquè se pogués penjar la medalla un català.
Sí, senyor.
Molt
sí,
bé.
Senyor.
Fort aplaudiment per Leonardo da Vinci, que entra al búnquer.
Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
D'ahir quin desastre.
Hòstia, sí.
Sisplau. Molt millor, no, Neus?
Home, sí.
Sí, ho ha encantat a temps.
Molt. I estaven molt atents, eh? Molt bé. De... ja o no?
Coneixies la faceta com a músic de Leonardo? Segur que també va tocar aquest tema.
Sí, però tampoc no... va tocar...
No.
Vull dir, no he tocat cap peça.
No, no, no sé si va fer peces, però li interessava, eh?
Sí, sí, bé? Això està bé. No,
però li interessava tot, aquesta, home, si va fer un tanc.
Sí.
Va fer un tanc.
Sí. Sí.
Va fer un tanc.
Va, som-hi, comencem. Parlem de Florència, la ciutat on va passar la joventut en Leonardo.
Sí.
Ja sabeu que és la ciutat renaixentista per excel·lència, plena de museus, monuments i carrers bonics.
Ho tenen ben maco, allò ben net, eh?
Sí, tu hi has anat, molt sovint.
A Florència, 50.000 vegades.
També. Jo 50.000 vegades, no, jo dues.
Ah, bé, suficients.
Suficient.
Sí.
Oi que hi podries viure, a Florència?
No.
Als afores,
molts
a la muntanyeta.
Sí, sí, sí.
Hi ha com un muntanyola italià,
sí,
allà al costat de Florència.
A les ciutats en general, per maques que siguin, no hi podria viure.
Una estona i prou.
No, una estona.
No passa res, una estona.
Bé, el que hi has de fer, tant si com no si vas, és anar al camp Campaline,
aviam.
Campanile de Giotto. Giotto?
Deu ser dir, que sigui idea raro. Campanile di Giotto.
Ah, di Giotto. Campanile, molt bé. Un campanar de 85 metres, amb molt bones vistes de la ciutat, però no té sensor.
No.
Llavors, amb què s'ha de pujar?
Oi! A peu.
Amb escales, molt bé.
Molt bé, amb escales. Ostres, grimpant seria complicat, no?
A força de mongetes.
Sí, sí. Llavors, a veure, gent d'Arbúcies, atents a la pregunta.
Aviam.
Quants esglaons té el campanile de Giotto? Di Giotto.
Giotto.
Opció A, 288. Recordem que feia 85 metres.
Sí.
288. Opció B, 414. I opció C, 1395. Què us sembla?
Heu de pensar que la gent era més baixeta abans.
12 euros l'entrada he trobat aquí.
Ah, mira.
1200. No, més. Sí, 12?
Vols dir?
Jo vaig pagar més, eh?
Tu parles d'en Peyu, eh?
Sí, sí, en Peyu.
No, no, és que...
Aquí diu 12. Qui diu 12?
La C.
La C, els 1.000... D'acord. Sí. Anem a veure si és la C.
Oh!
Us heu passat.
Oh, on te vas, boig?
414 era la real. Sí.
Déu-n'hi-do.
No sé si ha sigut... ha sigut culpa d'en Jair, que ha dit no... Ah, no, vale.
414.
414.
Agafa un panetone i esmorza.
Exacte. Es veu que és ben estret, a l'estiu hi carda una calor de boig, i a més has de pagar, això, aquí 12 heu dit? A l'estiu
12 euros.
Jo vaig pagar més, eh?
Segur.
Sí, eh?
Sí, depèn. Perquè em van estafar o vaig agafar un passe d'aigua.
També pots agafar un...
I el multipass.
L'aroma pass.
L'aroma, eh? Déu meu.
No sé com ho dic. Bueno, en fi.
Bé, va, seguim parlant de Florència, i és que si mai heu anat, segur que heu passat pel Ponte Vecchio,
sí,
que és el més antic de la ciutat, que vol dir
Pompei. Aquelles joieries de pijos.
Ah, sí?
Que és veritat.
Home, allò fa... Allò, que, bueno, aquells aparadors que hi ha un guarda de seguretat,
ah,
ben
sí,
curiós, allò.
Cuidado, eh?
I això és perquè és l'únic que no va ser destruït pels nazis. És molt important aquest pont. Durant la Segona Guerra Mundial, doncs no el van destruir.
Bueno.
Tots els altres sí, aquest
no.
D'acord? Llavors, la pregunta va per a gent de Beguda Alta.
La Beguda
Alta.
No
sé què tal amb els nazis, vosaltres.
Bé.
A veure, pregunta. Per què el Ponte Vecchio no va ser destruït pels nazis? Opció A. En Hitler va dir que era massa bonic. Opció B. Els avis de Florència es van manifestar per evitar-ho. I opció C, la dinamita que s'havia de fer servir estava molla i no va esclatar.
El Hitler m'anava molt. El que digui és va a missa.
Fas barres.
Sí. Hitler
m'anava.
Ara no sé, no sé. La C? La C? Pues la C.
Pues la C, vinga.
La C, vinga, va.
No! Esclatat el Ponte Vecchio, no!
En Hitler manava molt.
En Hitler manava molt i deia que era massa maco. Sí, sí. Es veu que quan els aliats ja pretenien doncs, rebentar-ho tot, bàsicament, sí, els nazis van fer esclatar tots els ponts de la ciutat per entrar, per evitar que hi entressin.
Sí.
Però aquest va dir, oh, és que és molt maco.
Hitler va tenir una mica de síndrome de Stendhal.
Ah, exacte. Yeah.
Perquè era artista, era artista.
Sí,
Hitler era
pintor.
Genocida,
sí,
pintava,
però era pintor.
Sí.
Pintava quadros.
Sí, sí. Oblidava les fonts que guarien els mals. Enyorava un hivern que no havia arribat. Avui ens ha vingut a visitar un home que, si hem de fer una mica de lligam amb el nostre protagonista, podeu dir que li agrada l'art? No?
Home,
no sé si li agrada.
Sí.
Jo diria que sí, el meu prejudici diu que sí. No ho sé. T'agrada l'art?
Sí.
Sí. Ja està, és que només cal això. Tenim entre nosaltres un home que quan es va reunir amb en Jair, aquest de la taula aquí,
sí,
per fer una campanya electoral, aquella sí, de la furgoneta de la CUP,
sí,
on va haver-hi de fer de guionista, en Jair, es veu.
Allò ho vas escriure tu?
Sí.
Bueno, sí, en part.
En part. Doncs es veu que el nostre convidat tenia unes idees tan polèmiques que fins i tot en Jair va haver-li de parar els peus.
Això és veritat. Això és veritat.
Alerta, sisplau.
No ho fem. Sí.
David, frena.
David, això no, és que això no es pot emetre.
I que parlant de peus, els qui l'esteu veient i vau escoltar el programa d'ahir, ja sabeu que una part important en el seu moment en la política va ser quan el nostre convidat ensenya una sandàlia a Rodrigo
Rato. Ai, que bé.
¿Sabe qué es esto? Lo que hacen en Irak con esto. Como un símbolo de humillación y de desprecio al poder del poder. Y la pregunta es, ¿usted tiene miedo?
¿A quién, a usted?
No. Un día perderlo todo como lo han perdido millones de familias.
Amenaçat, eh? Se sent directament amenaçat.
Rodrigo Rato ja se m'ha anat, bueno, a veure què traurà ara aquest home.
Aquest moment, aquest moment acaba amb la presidenta enfadada perquè diu que sempre que parla doncs ja se li acaba el temps.
¿No? Recordo que se li ha acabat el temps.
Sí, recordo, presidenta, i amb això acabo, que nos vemos en el infierno.
Oh!
Infierno es nuestra esperanza, que es la calle. I el 15M decía que el miedo cambia de bando.
Perdoni, però senyor Fernández...
Hasta pronto, gánsters.
Vostè fa sempre el mateix. Quan falten 10...
Fuera la mafia.
Llavors utilitza...
No te preocupis, també com a presidenta li trata de defensar la ciutadania i no defensar tant els banquers.
És que la senyora sense parar de parlar tampoc i li agraeixo.
Quan dius li agraeixo,
sí,
és que estàs ja a les últimes,
ja, no.
Qui era la presidenta en aquell moment?
La mare de la Nadal, de la Dolors Nadal.
Dolors Nadal.
Mira, veus? Mm-hmm. Bueno, és que te les tenies molt amb ella, pel que he anat veient, perquè ara sentireu moments, tots en recordeu que vam parlar dels silencis d'en David?
Sí.
Sentireu
sí.
Moments de silenci incòmodes en què la presidenta no pot suportar de temps.
A veure.
Segons el fiscal, vostè exerceix un poder omnímode a Caixa Penedès. Com ho tradueix vostè, això?
Ai, ai.
Davant, sisplau.
Són preguntes en clau.
Encara està...
Collonó el silenci, per tant...
Jo m'acullo el dret que m'assisteix a preguntes, senyora presidenta.
Clar, clar, tu preguntes, l'altre pot no contestar, però un moment o altre algú ha de dir alguna
cosa. Sí, però clar, és que, i ella es posa molt nerviosa. Clar, bueno, és que és una penània més, eh?
Durant tant de temps i de forma continuada.
Hola.
Pot continuar, sisplau.
Ja portàvem 3 anys.
Tinc tots els reculls.
Pot continuar, per favor. Fernández, continuï. Vosaltres no es portàveu.
L'obra social de les caixes...
No, no puc parar.
No, no.
A veure, una cosa és clara. El nostre convidat no té ganes de callar i sempre diu l'última paraula de manera contundent.
Ep.
És contundent d'una manera...
L'Anna Andreu és suaument contundent.
Ara, ara.
Saben que és la màfia? Doncs comprin-se un mirall aquesta tarda.
Hòstia!
Se'l posen al davant. I veuran la màfia i l'Omerta al davant. Vergonya.
Déu-n'hi-do, eh?
Molt
això, això, això quan t'ho escrivies, això?
No sé si ni si m'ho escrivia, perquè... O sigui, jo estava dels nervis en aquella comissió, eh?
Clar, clar.
No es notava, perquè no, no el to de veu i el silenci...
No, no, si em posava el nervi... Aquests dos, que és Caixa Penedès, és que no van dir res.
Re, eh?
Re.
No van contestar res.
Bona tarda, el meu advocat m'ha dit que no digui res, normal. Perquè si... jo, si fos el meu advocat, també els diria el mateix. Però, clar, era insuportable.
Clar,
clar,
no,
clar. Clar, clar, era... clar. Bueno, en David sempre les diu clares i concises, fins i tot quan es parla del moment de la sandàlia.
Sí. Vas a apoyar, Artur Mas, perquè jo no veo ninguna diferència entre el zapato que le mandaste a rato i el que le puedes mandar a toda la cúpula de Convergència.
Xancleta.
Però,
I corto que me quedé.
I corto que me quedé. Clar, per un programa de Polònia els va fantàstic, aquest home. Aquí clar. El podem sentir contestant per preguntes a ell i al seu imitador.
Completi la frase. Si es demostra que algú de la CUP ha cobrat diners irregularment...
Que apreti a córrer.
I tant.
Feixista.
Què diria si li oferissin ser director de La Vanguardia?
Em exiliaria, segurament.
Nosaltres tenim el real, eh? El que posa els punts a les is. Així que rebem amb un fort aplaudiment a David Fernández!
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Bé, 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 a veure, ja l'hem conegut una mica més. Sabem que a en Peyu li encanta l'italià,
sí.
I n'és l'únic en aquesta taula que està entusiasmat amb una llengua, en David també.
Ah.
David també té una llengua que li agrada molt. Sí, llavors, la gent d'Olot, atents a la pregunta. Quina llengua li encanta en David Fernández? Opció A, el llatí.
Mare de Déu.
Opció B, l'àrab.
Bueno.
I opció C, l'arameu.
Dios mío.
Home, déu-n'hi-do, no? És com xungo, això. El què?
Sí,
tu més. Veus el, sí. Més l'aranès.
Sí, fa pinta...
L'aranès!
Arameu!
Ai, 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 ai. L'aranès no, l'aranès no, eh?
L'aranès no existeix.
L'aranès. Sí, la més rara, la més rara, sí.
Llatí, àrab o arameu?
Torre castanyes. La C.
Arameu.
La C, arameu. Arameu.
Aviam. Oh! Oh, no! Estem entre l'àrab i el llatí, David.
Què?
Què?
Lore ipsum.
Li agrada el llatí.
Insens un corda, el llatí.
El llatí, el llatí.
El llatí, eh? Sí.
Tinc visió de futur, ja ho sabeu.
És que és guai el llatí. Llatí. I el grec. No, no us agradava?
Parlat i escrit? O...
Llegit.
Llegit.
Llegit i alguna vegada parlat.
Hòstia.
Tinc un amic que és l'Antoni Batista. Musicòleg, periodista, sí. Que ens fem whatsapps en llatí.
Oh! Ostres,
us ho puc ensenyar ara mateix.
Aquest nivell és un honor que veiem. Tremendo, eh? Tremendo. Sí, sí, mare de Déu. Sí, sí, sí. Mare de Déu, senyor. Com es podria... saps traduir ràpid? Pots dir no l'ha encertat ningú? No. En llatí? No, no, eh? Complex. En fi, no l'ha encertat absolutament ningú.
No,
no, bé.
No, no.
Quin públic, de veritat. Ahir la va encertar tothom?
Sí, però no sabien cantar.
No sabien cantar.
Que ens pot tenir tot.
En canvi, saben cantar i no saben.
En fi, com que la normativa del concurs és laxa, per incompetència general, tothom podrà aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer! A veure, qui s'ho emportarà, això?
Qui encerti la cançó de la neu. Som-hi!
Com mora aquesta gent! cadena de matinada.
Ojo que la Ju s'ha tornat boja, eh? I de qui és aquesta cançó?
De Marina Rossell.
Què? Marina Rossell?
No, Marina. No.
Aquí ho diuen.
Maria del Mar Bonet, aquí davant.
I lletra d'en Serraïma.
Lletra de?
En Serraïma.
Mira.
És que l'he vist aixecant el braç, també.
Bueno, és que en David és el primer que l'ha copsat. Us ho haureu de repartir entre la Ju i la Marta, com ahir, tu, perquè la gent endevina les coses a mitges.
A mitges.
En fi, de la Maria del Mar Bonet. Què vol, es diu què volen aquesta gent, la cançó?
Sí,
sí?
No?
Es diu així, eh? Molt bé, doncs...
De quan el franquisme feia saltar els estudiants per les finestres.
Exacte.
De la comissaria.
Sí, senyor. La Ju i la Marta s'emporten el lot de conserves Ferrer. Fort aplaudiment per elles i per la Neus.
Vols fer una pregunta? Envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Hola, molt bones a tots i totes. Soc en Martí de Sant Feliu de Codines.
Ah.
Res, bàsicament era per si tinc un fill adolescent que escoltem junts amb ell el programa i els pares no ens vol ni veure aquesta edat i no ens escolta gaire. Jo li intento donar consells de vida, de què estudiï, que es col·loqui, si pot ser que es faci funcionari...
Que es col·loqui?
Que es col·loqui. Jo soc autònom i, per tant... I com que a mi no m'escolta, sa mare tampoc, és per si vosaltres ens poguéssiu fer un cop de mà als pares adolescents per ajudar-nos a guiar els fills amb un consell dels vostres. Gràcies, adeu.
Ja ho farem nosaltres, perquè si el que està acudit a tu és dir-li al teu fill que es col·loqui en plena adolescència...
Deixa'ns, et trauran la custòdia.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. Quin consell hem de donar? Si ja tenim fills i prou problemes nosaltres. Sí.
Jo no són adolescents els meus encara.
Ja arribarà.
O el més gran té 6 anys. Tu sí que ja tens una mica d'adolescents.
Una mica, un té 14 ja.
14 ja és ben adolescent, eh?
Tu tens fills, David, tu?
No, que jo sàpiga.
Ja vam dir-ho, no ho tornarem a dir, perquè després se'ns acusa d'estar acabant amb la humanitat, perquè animem a la gent a que no es passi amb els fills...
Però ja...
No ho tornarem a dir, no ho tornarem a dir.
No, perquè una societat sense canalla és una societat morta.
Ho va dir en Jordi Pujol.
Sí, Jordi Pujol. Sí. I, home, aviam, si vas al final té raó, diguéssim.
Que si, no, que sí.
Si deixa de néixer gent...
Sí, malament. I tant.
Jordi Pujol em sona, però no sé de què.
Jordi Pujol.
És un,
era un jove emprenedor.
És d'Arran.
És d'Arran de terra, sí.
No, des dels turons estan, no? No és aquell llibre.
Sí que és veritat que li agradava molt la muntanya. Com veus el futur de la humanitat, David? Així un tema lleuger ara per acabar.
Lleugeret. Negre fosc.
No? Sí, negre fosc, totalment,
sí.
Home, sí, ja vam parlar que els nens també ho tenien fumut, jo crec que els adolescents també, no? Sí,
anem a donar un consell als adolescents que ens escoltin,
sí.
No? Que és el que demanava aquest pare preocupat.
Què?
No ho sé.
No... Perquè si un adolescent està perdent el temps escoltar un programa ràdio de divulgació...
No és perdent el temps.
No.
S'està instruint.
Que està molt bé. Dic, si està perdent el temps en un programa com el nostre... Molt bé. Noi, tu que ens escoltes. Tu,
però,
sí, tu.
A veure, David, tu tens bastant... Sí, no, a veure, la CUP hi ha més que gent gran, hi ha gent jovent, amb ganes.
Sí. Bueno, el temps passa. Vull dir que som una generació que efectivament fa 20 anys teníem menys de 30,
clar.
Però ara la CUP és una generació que està entre els 30 i els 50, vull dir, al carril central.
Clar.
I la gent jove no m'estranya perquè, no? Vull dir que nosaltres... teníem referents punks en plan no future, però aquesta generació sí que és no future, però en fi, també veien el futur i el present fosc a Florència quan hi havia els nazis, no?
Clar.
Sí. Mira, però i s'ha de fer, no?
Són cicles.
A vegades s'han d'encendre coses.
No? Cardeu.
Contenidors?
Per exemple, sí, no. Bueno, i també servei, que és més important que encendre el contenidor. A vegades canvia més encendre el servei que la ràbia segurament legítima, no? De voler cremar-ho tot.
Feu el que vulgueu, però en català.
Aquest seria el consell.
És tot el que se m'acut ara mateix de cara als adolescents.
Perfecte.
Neus.
Mira, en Jan de la Bisbal d'Empordà, que és un adolescent, ens dirà una pregunta.
Mira,
aviam.
Jan.
Tu, Neus, algun dia els teus alumnes t'han fet alguna broma o això a la classe?
Oh, a veure... bona aquesta. T'han ficat xinxetes a la cadira, Neus?
No, és que jo sóc... No, no.
Perquè és de les bones, sí, és la mestra guai.
A mi m'estimen, em venen a abraçar... Però jo sí que ho havia fet, això, eh?
Home.
Vull dir, jo sí que... Però clar, és que jo vaig veure... No, jo com a alumne tenia un amic que ho feia.
Sí, que feia.
Que posava... És gros, eh? Perquè, clar, estaven fent classe de música, llavors posaven amb cola en el tamboret a la banqueta.
Això és molt gros, eh?
A la banqueta del piano, que era de vellut o no sé què era allò. Hòstia. I clar, no s'enganxava ningú, ja, és que no. Tu, només David, quedava pringós.
David, eres un alumne gamberro, diguéssim?
No, no massa.
No? No. Ets bon alumne?
Era bon alumne.
Home, si era el llatí, què vols?
Bueno, però li pot haver vingut de gran i tenir una època complicada.
Home, però si és rebel, ho devia ser, David.
No, tot i que em van acabar expulsant.
Ah, aviam. Sí,
a veure, aviam. Centrem-nos en això.
Perquè van expulsar perquè...
Sabia massa llatí.
Sabia massa llatí.
Exacte.
Ah,
sí.
Oh, doncs una nit...
Va ser per una xicleta?
Ja ho sabeu, la nit em confon. No, un Sant Medí.
Un Sant Medí.
Un Sant Medí.
Sant Medí és el dels carmels.
Amb una guerra de carmels dins de l'aula, que jo no tenia res a veure, i ja està. I va ser com l'Audiència Nacional van zar i van dir, tu! I vaig dir, bueno, pues jo, pues ja està.
Ja està.
I em van expulsar injustament 3 dies, i vaig dir que si m'expulsaven 3 dies no tornava. I no vaig tornar.
Ah! Hòstia.
I què? I què?
I la història va casa com a pitjor.
Van trucar a ma mare i van dir, escolti'm, que... I ma mare... que és la responsable penal i educativa, em va dir, no, és que té raó, si és injust, doncs no torna, i vas tornar l'any següent.
Oh, hòstia.
Però quan va ser això? Va ser el setembre o va ser més cap al tard?
No, això va ser el març.
Oh, el març? Però març. Si falta un trimestre encara.
Sí, sí, el març.
Escolta'm, i les teves notes, com ho van fer els mestres?
3 dies a 3 companys, que me'n recordo de qui eren també, i això, però en fi, però jo m'estimo molt els meus mestres, i les meves mestres,
doncs
sobretot.
Doncs que sàpigues que els vas fer anar molt malament, perquè això que m'haixis a mig curs no ens va pas bé, els mestres.
Però el que passa que hi havia un conflicte latent, perquè acabaven de canviar l'equip directiu. Tenim un equip directiu que era una meravella. Ah. O sigui, nosaltres, a primer de BUP, bueno, BUP és de boomers, ja ho sé, però la directora va aturar totes les classes, la Lola, i ens va convocar tots al pati, era un pati de ciment, jugàvem a bàsquet, era en barracotxa.
Sí.
I ens va dir, us vaig explicar que és una guerra, que era la primera guerra d'Iraq, la invasió de Kuwait. Hòstia, i jo ho agrairé tota la meva vida. I
home,
dir,
sí.
I ara feu vaga. I vam fer vaga. I vam estar 3 mesos fent vaga, que a Barcelona va passar, que aquí ja que estem a prop de Roda de Ter, el Martí Pol va fer el diari de la Pau, i una història superbonica. I un dia, tercer literatura, també ens va dir, què voleu fer, literatura espanyola o fem el Quixot tot l'any?
Ah,
i vam estar fent el Quixot tot l'any.
Hòstia.
6 mesos, ens ho hem passat pipa, l'hem llegit, no? Com tothom que diu.
Sí,
que...
Yeah, exacte.
Bueno, suposo que algú no el va llegir. I els darrers 2 mesos, superbé, ens va fer el temari de...
O sigui, vosaltres deien, podeu fer vaga i les coses, nosaltres parlem de Catalunya i Espanya i només per separar-los, sí. I ens venen a dir com és que parleu de Catalunya i d'Espanya de manera separada.
No. Ai.
Això passa.
I serveis territorials van dir, ui, aquí això s'està desmadrant massa.
Ah.
I els van tallar el cap a l'equip directiu, que eren 3 dones.
Oh. Molt bé, tu.
I aleshores vam muntar el primer conat de revolta, que com sempre vam fracassar i no vam guanyar.
Ja perdent des del principi, eh?
Sí,
eh?
Des del principi.
Clar que sí.
De derrota en derrota fins a la victòria final.
El búnquer. Nou horari. Noves sensacions.
Mira aquesta biografia, per començar la temporada, fluixeta, perdona, eh?
Bueno,
perdona,
no, perdona. Pensa no que això que va al migdia ara, que la gent també és un altre tipus.
Ens n'hem anat al migdia per no haver de sentir que no hi ha programa per culpa d'un partit de l'Espanyol. El búnquer. De dilluns a divendres a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio.
Hola, búnquerins i búnquerines. Sóc el Jordi de Vallirana i en tinc una pregunta. Sovint faig servir el Google Maps si el necessito per anar d'una banda a una altra, per saber un traç o una carretera tallada, i de tant en tant surt el missatge aquest de aquesta via és 5 minuts més lent i amb peatges. És a dir, qui és el loco que hi ha darrere fent aquestes rutes? S'ha de ser burro per oferir aquesta opció. La pregunta és, us han intentat prendre la moto molt cop i tot i això heu estat pensant en clicar aquella opció? Bueno, salut per tothom i puta Espanya. Vagi bé.
Bueno. Home, jo és veritat que ho penso sempre, perquè a vegades diu no, a vegades no diu 5 minuts, a vegades diu 20 minuts més llarga.
Sí. Però tu diu.
Sí, sí.
Bueno. I n'hi ha un altre, que almenys en el Waze, que diu similar ETA.
Sí.
ETA?
cuidado. Sí, perquè estimated time...
Time arrival.
Però similareta fa... Home, no sé si passaré per aquí.
No ho sé, no ho sé, no ho sé.
Poder sí que és més ràpid.
Fas servir el Maps o el Waze?
No tinc cotxe.
No tens cotxe? És veritat!
No tinc carnet, de fet.
És veritat!
Però com has arribat aquí avui? És igual, no ho expliquis.
No ho explico. Volia anar amb la Renfe, però era impossible.
No,
haguessin començat...
Amb la Renfe a Vic és impossible.
Sí que hem vist que arribaves amb motxilla.
No, vaig amb transport públic, normalment. Molt i a peu, Barcelona.
Camines, eh? Sí, va, perquè camines. Et mous per Barcelona, bàsicament.
Bueno, i per la Garrotxa.
Garrotxa,
bastant,
també.
Sí,
ah,
sí,
ah
sí.
Mira, veus?
Sí, sí, sí.
Bona tarda. Mira, l'altre dia a Barcelona, amb en Jair vam passar per allà.
I per
vam,
allà,
eh? Per allà a Barcelona, perquè sí, s'havia de fer una cosa. I vam sentir un policia que estava dient... Ah, tu tampoc lo tienes, el carnet? Hay alguien aquí que lo tenga, el carnet?
Hòstia.
A dins d'un cotxe, amb quatre nanos a dins.
Quatre, anava pel tercer. Ja.
A tu tampoc?
Bueno, cadascú és lliure de tenir el carnet o no tenir-lo. Si no el teniu, no conduïu. Oh, això sí que és...
Però és un consell. Bé, seguim amb les preguntes que van quedar pendents d'ahir. Ahir ens vas dir que tenies 300 samarretes amb lemes a l'armari. Sí. Ven-nos la que portes avui, de la Úrsula Leguin.
Ah, mira, doncs no sé si l'heu fet la biografia.
No.
Pues val molt la pena.
Úrsula Leguin.
Úrsula Leguin és meravellosa, fantàstica, pionera, feminista, ecologista, ciència-ficció, però també molt aterrada a terra. I és una samarreta fantàstica de Ratzberg, que li van fer un homenatge, perquè és qui ho ha traduït tot al català.
Ratzberg.
Per disposem de traducció al català i posa això que estima la Úrsula que Leguin i odia el capitalisme.
En parlarem.
Molt bé.
D'acord, fantàstic. Sí,
molt bé. Ara una pregunta, que quants llibres llegeixes tu al mes, diguéssim?
Quants en tens de començats, ara?
Ara tinc 3 o 4.
En català 4. O en llatí?
No, en català, eh? En català, fonamentalment en català. Però molt a vegades és molt assaig i a vegades literatura. Però sí, foto 2 o 3 llibres per setmana.
Dos o tres llibres la setmana.
M'encanta, eh?
Mare de Déu.
De
bueno, i amb aquesta dada... 2 o 3 la setmana és fatu, això. És
no, fatu. Però, hòstia, el diumenge és una meravella.
Oh, que bé. Sí.
Llegiu.
I el transport públic.
Clar.
No miro Google, vaig amb un llibre de la Mireia Calafell o
no. De fet, si vas en transport públic pots llegir-ne 10 o 12.
Ara vaig amb l'últim d'Arcàdia, el que porto és el d'Arcàdia, aquest tret Moràlia mínima i del Toma de l'Adorno, i és una meravella.
Molt bé. En fi, doncs, amb aquesta recomanació que llegiu, recomiadem del David Fernández. Gràcies per acompanyar-nos aquests 2 dies.
A vosaltres sempre, gràcies pel que feu.
Al búnquer.
Al búnquer resisteixo.
Que vagi bé, i tornem com sempre a la 1 del migdia, Catalunya Ràdio. Que vagi bé, adéu-siau.
Adéu-siau.